De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Aquesta setmana s'està portant a terme arreu del món una campanya, la Red Week, en record i en suport als cristians perseguits i que pateixen la manca de llibertat religiosa en els seus països. Aquesta campanya la promou la Fundació de la Santa Seu Ajuda a l'Església Necessitada des de l'any 2015. Fa que més de 1.000 edificis arreu del planeta s'il·luminin de vermell per tal de denunciar que al món hi ha actualment 573 milions de batejats que viuen sense plena llibertat religiosa, que són objecte d'amenaces i fins i tot de persecució violenta. El dret fonamental a la llibertat religiosa està en retrocés i la religió que més sofreix aquestes conseqüències és la cristiana. Aquesta realitat continua sent molt oblidada, com apunta aquesta Fundació Pontifícia, per la qual cosa crida a la conscienciació i a l'oració per aquesta causa. Avui parlarem de la campanya Red Week, que ha portat a la il·luminació de vermell de monuments emblemàtics com la Sagrada Família de Barcelona o l'Amfiteatre Romà de Tarragona, que ha estat l'únic a l'estat espanyol que no és de l'Església. Dimecres es va viure un acte en record als cristians perseguits en aquell lloc, on l'any 259 van ser martiritzats Fructuós, Auguri i Eulogi, els primers sants i màrtirs històricament documentats a Catalunya. Serà amb nosaltres Beatriz Morató, responsable d'Ajuda a l'Església Necessitada a Catalunya. A continuació, en Carles Verdou ens presentarà la segona botiga Moda Re, que obre a la diòcesi, en aquest cas a Reus. Es tracta d'una cooperativa d'iniciativa social sense afany de lucre, líder en la recollida tèxtil que treballa per ser referent en la creació d'ocupació social a l'estat espanyol. És un projecte social de Càritas que es dedica a la gestió del cercle complet de la roba usada. Gràcies a aquest projecte afavoreixen l'accés al mercat laboral a persones en situació o risc d'exclusió. Això serà des de Sant Fructuós. A l'Ateneu Universitari Sant Pacià aquesta setmana s'ha celebrat una de les sessions públiques d'estudi consolidades en aquesta institució acadèmica de l'Església. Dimarts va tenir lloc la jornada acadèmica de Sagrada Escriptura, que va tractar el tema Comunió de fe i vida en l'epistolari de Sant Pau. Les sessions les va impartir el professor del Pontifici Institut Bíblic de Roma, Juan Manuel Granados Rojas, que es va concentrar en l'estudi de les cartes paulines. Parlarem amb el doctor Granados, que ens farà una síntesi del que es va viure dimarts a Barcelona. Amb aquest menú, comencem. Dimecres, entre les 9 i les 12 de la nit, l'Amfiteatre Romà de Tarragona es va il·luminar de vermell. D'aquesta manera, l'Ajuntament de la ciutat i l'Arquebisbat s'unien a la campanya Red Week, que promou la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada per donar a conèixer la realitat oblidada dels cristians perseguits arreu del món. La Red Week se celebra a nivell mundial del 18 al 24 de novembre i compta amb diferents accions de conscienciació i d'oració. Es va iniciar l'any 2015 i fa que s'il·luminin de vermell durant una setmana edificis religiosos i monuments en el major nombre possible de ciutats de tot el món. Durant aquests dies s'organitzen vetlles de pregària, eucaristies, conferències, testimonis que expliquen la seva experiència a través dels mitjans de comunicació, i és que l'objectiu és posar rostre i veu a aquests homes i dones que no poden viure lliurement la seva fe, que fins i tot moren per la seva fidelitat a ella. Ens acompanya la Beatriz Morató, responsable d'Ajuda a l'Església Necessitada a Catalunya, i la saludem. Bon dia, Beatriz.
Bon dia, gràcies.
Com valores la campanya Red Week d'enguany i concretament l'acte que es va celebrar a Tarragona, a l'Amfiteatre Romà?
La veritat és que ha sigut tot un èxit. Ja des del començament, quan vam iniciar totes les reunions i actes per veure si podríem il·luminar diferents monuments, esglésies, catedrals, doncs vam tenir molt bona acollida. I també per part de Tarragona, del seu ajuntament, de l'Arquebisbat, que en tot el que han pogut ens han col·laborat, i perquè això sigui possible, és el primer cop, no?, en la història de l'Amfiteatre de Tarragona que s'ha il·luminat de vermell, i la veritat que és molt significatiu, perquè va ser, no?, és el primer lloc on tenim registrats martiris a la Península Ibèrica, que van ser l'any 259, i doncs poder ara fer aquest acte, no? O sigui, poder il·luminar-ho de vermell era per nosaltres molt important, per fer també rendir aquest homenatge als màrtirs d'avui dia, no? I als cristians perseguits arreu del món.
Quants monuments s'han anat il·luminant de vermell aquesta setmana?
Doncs s'han il·luminat diferents monuments a diferents països del món. Aquí, concretament a Catalunya, doncs, s'ha il·luminat a Barcelona la Sagrada Família i també el Seminari Conciliar de Barcelona. I també a la diòcesi de Terrassa el conjunt d'esglésies romàniques de la Seu de Gara. Però després a Espanya s'han il·luminat 4 o 5 catedrals. També s'ha il·luminat la catedral, entre elles la catedral de l'Almudena, la basílica de la Covadonga i diferents, no?, esglésies, parròquies que s'han volgut afegir en aquesta iniciativa, no?, d'il·luminar de vermell, que el vermell que representa, no?, precisament és la sang del martiri, no?, que uns cristians, la persecució, no?, de vegades doncs, arriba fins al punt de donar la vida per Crist i per la fe, no?
I què es pretén aconseguir amb aquestes jornades, aquesta campanya Red Week?
Doncs amb aquesta campanya el que volem fer és donar a conèixer, no, no només dins d'un entorn d'església, sinó també a la societat, aquesta persecució que va creixent i augmentant arreu del món, no, que pateixen els cristians. No? I és una forma, crec que molt simbòlica i clara de conscienciar, no, sobre aquest patiment que pateixen, doncs, bueno, que sofreixen tants germans en la fe. I evidentment, doncs, fer-ho, aconseguir la il·luminació de monuments tan emblemàtics i significatius com és l'Amfiteatre de Tarragona, doncs fa que a nivell de difusió i d'impacte públic pugui ser més gran, no? Que evidentment, doncs, a lo millor una il·luminació més discreta, no?
Durant aquesta setmana, a banda de la il·luminació de vermell, a la Fundació Ajuda a l'Església Necessitada heu presentat un informe i altres accions. Quines són aquestes accions?
Doncs aquí, a nivell de l'Estat espanyol, hem presentat aquest informe que està redactat, doncs, per Ajuda a l'Església Necessitada del Regne Unit, però que és un informe que parla de la realitat de persecució a diferents països, de persecució als cristians. I després també hem inaugurat una nova exposició que és més que una exposició fotogràfica, que es titula La bellesa del martiri, que és una exposició que presenta uns espais, no?, que posen en escena realitats de persecució i de martiri que hi ha hagut recentment a diferents llocs del món. I també hem presentat un documental, Herois de la fe, que poden sol·licitar escoles, parròquies, diferents centres, universitats, doncs per veure, no?, i conèixer el testimoni de també cristians que han patit aquesta situació, no?, de discriminació i persecució. Això són algunes de les accions que hem fet, més de divulgació, però després, evidentment, doncs, moltes de les parròquies que s'han afegit a aquesta iniciativa internacional han dedicat, no?, doncs especialment aquesta setmana per pregar per aquesta església que pateix, o també, doncs, oferir alguna santa missa, diferents activitats també litúrgiques per unir-se, no?, en oració amb aquesta realitat de sofriment. No?
Aquesta exposició immersiva sobre cristians perseguits, que has esmentat, La bellesa del martiri, on es pot veure?
Ara mateix s'està exposant a Madrid, però es pot sol·licitar, qualsevol diòcesi la pot sol·licitar, i el que requerim per poder-la muntar és un espai gran, obert, i realment és una exposició molt impactant. Això sí, és sol·licitar-la, i nosaltres des de la Fundació Ajuda a l'Església Necessitada portem a tot un equip de persones i els materials per poder-la muntar, no? Exposar in situ, on sempre que el lloc compleixem uns requisits mínims, no?, sobretot d'espai.
A Catalunya heu fet alguna gestió per poder-la portar, aquesta exposició? La podrem veure en algun lloc?
Doncs encara no, perquè l'antiga, que l'antiga ha sigut la que hem utilitzat durant aquests últims anys, la vam tenir a Barcelona, durant el Punt Barcelona, una iniciativa que es fa anualment aquí a la ciutat. Va estar exposada La bellesa del martiri, l'antiga versió, diguéssim, i, o sigui, que ha estat exposada recentment aquí, a Barcelona, però podria ser una opció, no?, posar-la en una altra diòcesi de Catalunya. Mm-hmm. La nova versió que s'estrena aquesta mateixa setmana, no?
En l'acte de dimecres a Tarragona, per exemple, que de fet s'ha fet a tot arreu, s'ha llegit un comunicat, el comunicat Red Week 2024. Què diu aquest comunicat? Què heu transmès a través d'aquest text que heu fet extensiu arreu del món?
Sí, aquest comunicat el que vol és informar, no?, i conscienciar sobre aquesta realitat de cristians perseguits que avui dia, no?, com diu ja el Papa Francesc, doncs n'hi ha més màrtirs en aquests anys, en aquesta etapa de la història, que els primers anys del cristianisme, no? I manifestar també un suport, no?, un recolzament per part de l'Església també d'aquí, no?, que al final som una mateixa, no?, formem una unitat i volem transmetre que des d'aquí ens unim a ells, i no només una unió simbòlica, sinó també que preguem per ells, i des de la Fundació doncs procurem també ajudar amb els nostres projectes en aquesta església més necessitada. Mm-hmm.
I què es pot fer perquè això canviï? Perquè aquests 573 milions de cristians que viuen en països on no es respecta la llibertat religiosa, que viuen en ple segle XXI un martiri per qüestions de fe, doncs puguin sortir d'aquesta situació tan angoixant?
Doncs realment el triple objectiu que tenim, no?, des de la Fundació Ajuda a l'Església Necessitada és precisament, no?, primer, donar a conèixer, no?, primer hem de conèixer aquesta realitat. N'hi ha molt desconeixement en general, inclús entre els propis cristians, no?, n'hi ha molta gent que queda sorpresa quan sent, no?, quan llegeix les xifres, no?, que són molt elevades, no?, el 22% dels cristians del món viuen a països on no es respecta un dret, no?, com és la llibertat religiosa, que està internacionalment reconegut, no?, i recollit a diferents constitucions nacionals i també a la Declaració Universal dels Drets Humans. Llavors, això s'ha de conèixer. Un cop es coneix, doncs, i amb tot el que estem fent ara amb la Red Week, doncs, és una de les missions, no?, de les finalitats, no?, de la Red Week. Doncs un cop es coneix, doncs es pot pregar, no? Primer, doncs nosaltres som cristians, tenim fe, no?, i sabem que l'oració té molt de valor, no?, i doncs resar i unir-nos amb aquesta església que pateix, doncs, amb l'oració. I també nosaltres el que oferim també és la possibilitat de cooperar amb nosaltres, no?, econòmicament o amb un voluntariat per finançar projectes de suport i d'ajuda a aquests cristians que estan sofrint. Nosaltres també des de la Fundació, també a nivell internacional, tenim representació a, per exemple, al Parlament Europeu i altres organismes internacionals. El que fem també és una feina, no?, de sensibilització també dintre de les organitzacions supranacionals, no?, i de una mica el que diuen lobby, no?, doncs per sensibilitzar i donar la importància que té tot això, no?, aquesta violació d'aquest dret humà.
Suposo que tota la informació, tant per veure el mateix documental, també es pot baixar directament des de la pàgina web de l'Ajuda a l'Església Necessitada, que és en castellà ayudaalaiglesianecesitada.org. Suposo que aquí entrant-hi, doncs, tant per col·laborar d'una manera econòmica o per informar-se, per poder donar un suport a la campanya Red Week o tot allò que feu a través de la vostra fundació, suposo que es pot trobar.
Exactament, sí.
Beatriz Morató, responsable d'Ajuda a l'Església Necessitada de Catalunya, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Enhorabona per la iniciativa, per la feina que esteu fent i molta sort.
Gràcies, moltes gràcies.
Bon dia.
Fins un altre, bon dia.
L'actualitat de Tarragona.
La ciutat de Reus ja compta amb la seva primera botiga de roba, calçat i complements de segona mà. Es tracta d'un projecte social de Càritas Tarragona que gestiona el cercle complet de la roba usada. En aquestes botigues, les persones amb menys recursos poden accedir a una experiència de compra normalitzada sense cost. A més, afavoreixen l'accés al mercat laboral a persones en situació o risc d'exclusió. En Carles Verdou ha assistit a la inauguració de la nova botiga a Reus.
Càritas Diocesana de Tarragona ha iniciat un nou projecte social a la ciutat de Reus. A través de la seva empresa de reinserció laboral, Arada, ha obert la botiga Modarré, al carrer de la Galera número 16. Arada, explica la gerent d'aquesta empresa, Idoia Jiménez, es va crear l'any 2021 amb l'objectiu de crear llocs de feina per a persones en risc d'exclusió social.
Actualment, a Arada som 19 persones treballant en tres línies de negoci. El contracte reservat amb l'Ajuntament de Reus per portar al centre social del Roser, on treballen 15 persones, les botigues Modarré, on donen feina 6 persones, i un petit equip de recollida tèxtil de segona mà.
Les persones que són contractades en els diferents projectes d'Arada reben un itinerari personalitzat que inclou la formació per a poder adquirir les competències necessàries per a poder-se inserir al mercat laboral ordinari.
Els contractes són de 6 mesos, prorrogables a 3 anys. Un treballador o una treballadora d'inserció no pot estar més de 3 anys, encara que l'objectiu, l'ideari, és que aquestes persones, en el temps més curt possible, puguin saltar al món ordinari. Llavors aquesta vacant es cobrirà amb una altra persona que ho necessita.
Les botigues Modarré, que a la nostra arxidiòcesi estan presents a Tarragona i a Reus, també esdevenen una oportunitat per a promoure un consum més sostenible i respectuós. Per aquest motiu, la roba que es pot adquirir a Modarré també prové, en part, d'un cicle de reutilització que comença amb la recollida de la roba que es diposita als contenidors de fracció tèxtil i que arriba a l'empresa de selecció.
El que fa aquesta empresa d'inserció, el gestor, és fer la tria i veure què és aquestes peces que se li pot donar una segona vida, aquestes que es poden reutilitzar, reparar, o la resta que no es pot fer servir per res més.
La darrera part del procés, fins a arribar a la venda dels articles, es produeix ja a les botigues Modarré.
Tant les treballadores com l'encarregada, que això és un paper molt important de l'encarregada, que és ensenyar-los tot el procés de venda, és valorar la peça. Aquesta peça, depenent de marca, depenent d'estat o de quina temporada és, se li valora i se li posa un preu.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també pel mateix preu te'l pots descarregar en digital.
Un cop coneguda l'actualitat de l'Església de Tarragona, viatgem ara a Barcelona per saber què ha estat el més destacat a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Profesor Granados, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Óscar. Muchas gracias por esta entrevista.
¿En qué ha centrado su intervención en la jornada?
Yo he preparado dos intervenciones, una sobre Efesios y otra sobre Colosenses, para mostrarle a los estudiantes y a los colegas profesores cuáles son los aportes o las contribuciones que hace el Concilio de Nicea a releer o a interpretar las cartas a los Efesios y a los Colosenses. Mis intervenciones han girado en torno al tema de la comunión de fe y de vida en el epistolario paulino. Obviamente he tenido que delimitar bastante la materia, porque en las cartas de San Pablo se habla de la comunión, de los conflictos entre las iglesias, de los problemas como trató y también como trató Pablo de resolver esos problemas en muchas de sus cartas. Se ve sobre todo en 1 y 2 Corintios. Sin embargo, para poder mostrar las relaciones o los puentes temáticos, aquí les llamamos también puentes semánticos, entre el Concilio de Nicea y las cartas paulinas, lo he limitado a Efesios y Colosenses, porque ahí en esas dos cartas es mucho más claro el material.
Concretamente, ¿cuál es la contribución del Concilio de Nicea del año 325 a la interpretación del epistolario paulino?
Bueno, en el Concilio de Nicea 1 hay una serie de afirmaciones, algunas que fueron desarrolladas, otras menos desarrolladas. Hay una afirmación del Concilio de Nicea 1 que es prácticamente enigmática. Allí se dice que los creyentes cristianos confesamos nuestra fe en el Espíritu o en un solo Espíritu. Sin embargo, esa mención queda allí como truncada, es una mención lacónica. Obviamente, en el Niceo Constantinopolitano en el año 385, los padres conciliaros ampliaron esa concepción del Espíritu. En Niceo 1 no se encuentra. Sin embargo, cuando nosotros vamos a leer otras alusiones junto con esa alusión al Espíritu, en las cartas a los Colosenses y a Efesios, nosotros descubrimos vínculos importantísimos. Esa es una contribución importante. O sea, cómo entender, por ejemplo, el papel del Espíritu dentro de la Iglesia. Una segunda contribución que me parece muy importante es la actividad de Jesucristo como Hijo de Dios. En Nicea se formuló como el monogenés, como el unigénito. En las cartas nosotros encontramos en cambio la expresión primogénito, el protótocos. Estas peculiaridades, es decir, esta manera de entender a Cristo en Nicea 1, nos ayuda a releer perfectamente, por ejemplo, Colosenses y Efesios. Esa es la principal contribución. O sea, algunos conceptos importantes en Nicea 1 nos permiten leer Efesios y Colosenses con unos ojos nuevos. Esa es mi contribución hoy.
¿Y cómo lo ha expuesto a los profesores y estudiantes del Ateneu Universitario de San Pasià? ¿Cómo se lo ha expuesto? ¿Cómo le ha dejado la temática para el trabajo?
Bueno, yo creo que una contribución que, bueno, he querido o he pretendido hacer, metodológicamente hablando, en las introducciones a los estudiantes y también a los colegas, les he mostrado cuán importante es delimitar la materia. Y he metodológicamente mostrado el qué de la investigación, el por qué de la investigación, el cómo y el para qué. Siguiendo un poco los pasos de la escolástica, podemos nosotros delimitar una materia de la investigación. Entonces he tratado de metodológicamente ser muy cuidadoso para mostrarle a los estudiantes cómo se hace una investigación en este caso. El qué es delimitar la pregunta. El por qué es justificar la pregunta, porque no toda pregunta que le hago yo a Nicea o a las cartas de Pablo es pertinente, entonces tengo que justificarla. El qué es la pregunta, el por qué es su justificación, el cómo son los pasos metodológicos y los enfoques metodológicos que yo utilizo para responder a esa pregunta, y el para qué en nuestro caso es muy importante. Es no solamente el análisis del texto bíblico, sino cómo repercute ese análisis en la eclesiología o en la historia de la Iglesia o en otras dimensiones de la teología. Mi análisis científico tiene un propósito, es el para qué. Entonces, recorriendo estas preguntas, el qué, el por qué, el cómo y el para qué, he intentado mostrarle a los estudiantes y a los colegas cómo se hace una investigación, cómo se delimita y cuál es su utilidad.
¿Por qué es importante este episodio para la historia de la Iglesia?
Bueno, es tremendamente importante aún hoy. Comencemos por el hoy. A ver, Nicea 1 se caracteriza o es conocido en la historia de la Iglesia por su condena al arrianismo. Nosotros hoy en la Iglesia tenemos formas de arrianismo o pseudo-arrianismo. Tenemos algunas sectas, ¿cierto?, que han nacido incluso en el seno de la Iglesia, que son herencia del arrianismo. Es una mala comprensión o una no comprensión de la divinidad de Jesucristo. Esta dificultad la tuvieron las iglesias en sus comienzos y se ve claramente en los resultados del Concilio de Nicea 1, es decir, en el credo y después en los anatema, que están al final de ese credo. ¿Cuáles eran las dificultades de los padres en ese momento? Era salvaguardar la unidad de la Iglesia en torno a la comprensión de la divinidad de Jesucristo. Eso sigue siendo de vital importancia hoy. Bien, esa es una de las muchas cuestiones importantes. En Nicea 1, además de eso, ya encontramos la semilla de un primer derecho canónico. Además, hay una condena explícita contra el arrianismo. Hay una disciplina de la Iglesia que se institucionaliza. Es un primer paso hacia lo que nosotros hoy llamamos la comunión de las iglesias. Era un esfuerzo para tener una iglesia unida, en comunión. Bueno, pues eso sigue siendo vital, vigente hoy. Yo creo que pues los aportes son increíbles.
Es pues muy importante el Congreso de Nicea para la iglesia actual, esa aportación todavía vigente.
Yo sí creo, porque no se trata en Nicea, es decir, las afirmaciones de Nicea antes de proponerlos anatema, es decir, antes de expulsar a Arrio y a sus seguidores de la comunión con la iglesia, hay una justificación. Eso es el credo de Nicea, una justificación teológica y una confesión de fe para que se pueda dar esa medida disciplinaria. La medida disciplinaria no se hace sin una justificación teológica y una justificación de fe. Eso sigue siendo importante para nuestras iglesias de hoy. Claro que sí.
Profesor Granados, muchas gracias por acompañarnos y que lo podamos volver a saludar bien pronto por Barcelona.
Pues muchísimas gracias una vez más por la invitación. De verdad que a usted, Oscar, y a los organizadores de aquí del Ateneo por esta preciosa invitación. En Roma también a sus órdenes. Estamos a sus órdenes para servir a la Iglesia.
Muchas gracias. Buenos días. Se'ns acaba el temps. Us agraïm una setmana més la vostra companyia. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de les vies de so i d'en Carles Verdou des de la redacció. Us ha parlat Òscar Bardagí. Us desitgem que passeu una molt bona setmana. Bon dia.